El 17 de gener de 1966, allà cap a 10:15, dos avions de la Força Aèria dels Estats Units van xocar sobre Palomares, a Almeria. Durant una operació d'aprovisionament de combustible, dos avions, un Boeing KC-135 i un Boeing B-52, es van tocar en vol a una altitud de 30.000 peus. Ambdós avions es van desintegrar instantàniament i van caure en flames sobre la terra i la mar. 7 tripulants hi van morir i 4 van aconseguir de saltar en paracaigudes. El bombarder B-52 portava 4 bombes termonuclears que caigueren, 3 a terra i una a la mar. Les 3 bombes que caigueren en terra van caure a zones habitades. Cadascuna d'elles tenia una potència unes 100 voltes superior a la de les bombes d'Hiroshima o Nagasaki. L'accident va costar a l'exèrcit nord-americà una operació de neteja de 80 milions de dòlars de l'època. Es van haver de retirar 1.400 tones de terra i tomateres que van ser transportades als Estats Units. 60 anys justos després, Palomares és avui encara la localitat més radioactiva de tota Europa. Manuel Fraguer Ibarne, ministre de Turisme espanyol en l'època, feu aquella famosa astracanada de banyar-se a la platja perquè el turisme estranger no s'espantés, probablement coneixedor que l'efecte de la radioactivitat en aquests casos no és puntual sinó acumulatiu. És a dir, allà on cau la bomba, la zona és més radioactiva com més temps passa.
Un arsenal desproporcionat.
Aquelles 4 bombes que van caure a Palomares només eren una part ínfima de l'enorme arsenal nuclear que els Estats Units ha fabricat d'ençà del 1945. Avui l'arsenal global, la quantitat d'armes nuclears que hi ha al món, és molt més petit, infinitament més petit, però això no vol dir que encara no siga suficient com per posar fi a la vida humana sobre el planeta Terra. En els dos capítols anteriors d'aquest podcast que hem fet resseguint el llibre de Annie Jacobsen, Nuclear War Scenario, els hem plantejat la hipòtesis d'una possible guerra nuclear iniciada per l'atac d'un sol coet nord-coreà als Estats Units. Després d'un temps d'incertesa en què els nord-americans no entenien per què Corea del Nord atacava amb un sol coet, s'ha produït un segon atac, aquesta vegada cap a una central nuclear de Califòrnia. El primer aniria en direcció a Washington i tothom, per tant, ha entès que això sí que és ja un atac complet, l'inici d'una guerra. Enmig de la confusió, han hagut de despertar el president de matinada, ha hagut de prendre decisions amb una velocitat extraordinària. El president ha comès el gran error de cedir l'autoritat de poder disparar el contraatac a la cadena de comandament militar. Això comporta que en qualsevol moment poden atacar, fins i tot sobreposant-se a l'enorme problema que és que no han pogut contactar, no han pogut avisar a temps ni els russos ni els xinesos, amb la qual cosa podria provocar-se una situació no volguda o no desitjada en inici de contraatac també, perquè ells no entendrien contra qui està disparant els Estats Units. En qualsevol cas, a la vista de que ja són dos míssils els que volen cap al seu país i per evitar el que es coneix com la decapitació, és a dir, la possibilitat de que es decapite la cadena de comandament i ja no es puga respondre i, per tant, es puga perdre la guerra, els militars dels Estats Units han decidit posar en marxa el que es coneix com el rellotge blau i actuar.
El rellotge blau.
En un conflicte nuclear, en qualsevol conflicte nuclear, hi ha dos rellotges que són importants. El rellotge de color vermell marca el temps fins que arriba l'atac enemic. Comença a comptar quan es detecta el llançament, així que cada segon que passa, el míssil es va acostant més i més a l'objectiu. El rellotge blau, en canvi, marca el temps que resta, la marxa de maniobra que li queda, als nord-americans fins que es llança la seva pròpia resposta. No comença a comptar mai fins que el president, o en aquest cas la cadena de comandament, dona l'ordre d'atacar. L'objectiu de qualsevol estratègia nuclear és simple. Es tracta d'assegurar que passi el que passi, el rellotge blau comença a comptar abans que el rellotge vermell hagi deixat de comptar i, per tant, hagi estat destruïda la capacitat de resposta o la possible capacitat de resposta. Per això mateix, per aquesta qüestió, el sistema s'ha dissenyat perquè siga la resposta ràpida. Per això el president només té 6 minuts per a prendre decisions, per això no n'hi ha debat, no n'hi ha consulta, no n'hi ha temps ni tan sols per a pensar. Per això tot es fa tan perillós. En el nostre relat, ara és el moment que el rellotge blau comença a comptar, el que activa l'enorme arsenal nuclear de la Tercera Guerra Mundial. Entrem, de fet, en ella.
La tríada nuclear, els míssils.
Per assegurar que sempre hi hagi capacitat de resposta, els Estats Units han dividit el seu arsenal nuclear en tres components. És el que s'anomena la tríada. Míssils llançats des de terra, avions bombarders capaços d'arribar a l'altra part del món i submarins indetectables que poden passar mesos sota l'aigua. En els camps de Montana, Wyoming i Dakota del Nord hi ha 400 plataformes de llançament soterrades. Dins de cadascuna hi ha un míssil Minuteman armat amb una ogiva nuclear. Aquests míssils poden ser llançats en menys de 2 minuts des de que rep l'ordre. Són l'arma més ràpida de l'arsenal. El seu problema és que les plataformes són fixes. L'enemic sap on són i si hi ha un atac sorpresa, podrien ser destruïts abans de ser utilitzats.
La tríada nuclear, els avions.
L'exèrcit de l'aire té 62 bombarders capaços de portar armes nuclears, els B-52, que volen d'ençà dels anys 50, i els B-2, invisibles als radars. Els bombarders són l'arma flexible. A diferència dels míssils, poden ser cridats a tornar a les bases i aturar així l'atac. Fins que no deixen anar les bombes, sempre es pot fer marxa enrere. Però també són lents. Un bombarder triga hores en arribar a l'objectiu i en una guerra que es decideix en pocs minuts, les hores són una eternitat.
La tríada nuclear, els submarins.
Finalment, la Marina dels Estats Units té 14 submarins de la classe Ohio. Són gegants d'acer de 170 metres de llargada que patrullen en silenci pels oceans. És impossible de localitzar-los. Cada submarí porta fins a 20 míssils Trident. Cada míssil pot portar múltiples ogives. Un sol submarí pot destruir desenes de ciutats. Els submarins són l'arma de supervivència. Fins i tot si l'enemic destruís totes les plataformes de llançament i totes les bases aèries dels Estats Units, els submarins continuarien als oceans esperant ordres i assegurant la capacitat de resposta. Però quantes armes nuclears tenen els Estats Units? Quantes armes nuclears n'hi ha al món? Al llarg dels anys, des del 1945, el creixement de l'armament nuclear ha estat extraordinari. En el pic de la Guerra Freda, el 1985, arribaven a haver 63.000 caps nuclears entre tots els estats, però bàsicament entre els Estats Units i Rússia. Recordeu que cal distingir. Un arma pot dur diversos caps, per tant, no és el mateix el nombre d'armes que el nombre de caps, però cada cap dels que es pot separar en la reentrada en l'atmosfera i anar a objectius diferents, té una potència infinitament superior a les que tenien les bombes d'Hiroshima i Nagasaki. Aquestes dues primeres bombes han deixat pas amb els anys a una curva exponencial que ens va portar als 63.000 caps nuclears l'any 1985 i que després va caure especialment a partir del final de la Guerra Freda. L'any 2000 la xifra per primera vegada es va situar per sota dels 40.000 i finalment a partir del 2020 s'ha estabilitzat en aproximadament uns 13.000 caps nuclears que les diverses potències mantenen ara mateix. Comparat amb 63.000 sembla que és molt poc, però cal recordar que amb una fracció només d'aquests caps nuclears n'hi ha prou per acabar amb la vida humana en el planeta. I com s'organitzen aquests caps nuclears? Aquestes són dades d'ara fa un any, són les últimes dades que tenim, i es veu la distribució que tenen els diversos països. Rússia ara mateix és qui té més armes nuclears, 4.309, 3.700 els Estats Units, amb molta distància de la resta. La Xina ara en té 600, però va creixent, en un any n'ha augmentat 100, i les altres potències en tenen bastant menys. França 290, el Regne Unit 225, Índia i Pakistan pràcticament mantenen les mateixes, 180-170, Israel 90, Israel no reconeix que té l'arma nuclear, però la té, i Corea del Nord només 50. Però, com estem veient en aquesta sèrie que es basa en el llibre d'Annie Jacobsen, una sola d'aquestes 50 armes nuclears que té Corea té la capacitat de crear una guerra, de fer possible una guerra que acabe completament amb la vida humana al món.
La capacitat de destrucció.
Una sola ogiva W88, el tipus que porten els míssils Trident, té una potència de 475 quilotones, és a dir, 30 voltes la bomba d'Hiroshima. Una detonació sobre una ciutat moderna mataria centenars de milers de persones immediatament. Centenars de milers més moririen les setmanes següents a causa de les ferides, les cremades o la radiació. Mirem, per exemple, aquesta simulació que es pot fer al web Outrider. Què passaria a Perpinyà? Què passaria a Barcelona? Què passaria a València? Què passaria a Mahó? Això amb una sola bomba. Imagineu què significarien les 1.700 que poden ser disparades en menys de 5 minuts, siga l'hora que siga.
Els missilers.
Però les armes no es disparen soles. Darrere de cada míssil hi ha éssers humans. En algun lloc de Wyoming, a 20 metres sota terra, hi ha una habitació sense finestres. És més petita que un garatge. Hi ha dues cadires, dues consoles i dos oficials de l'exèrcit de l'aire, que s'anomenen els missilers. La seva feina és ser allà, sota terra, en torns de 24 hores, esperant una ordre que no voldrien rebre mai. Cada dia reben ordres de prova, simulacres de llançament, fan girar les claus, premen els botons i no passa res. Però són entrenats per a no pensar i per a executar ordres sense qüestionar-les. Qualsevol missiler que es negués a seguir una ordre de llançament seria immediatament apartat del servei per sempre. El sistema funciona així per una raó. És la garantia de la resposta. Si l'enemic sap que els missilers nord-americans sempre obeiran, sempre hi respondran, potser mai no atacarà.
Es pot aturar un míssil?
Mentre això passa a terra, a l'espai i a l'aire s'intenta una altra cosa. Els Estats Units tenen un sistema de defensa antimíssils. 44 interceptors amb base a Alaska i Califòrnia dissenyats específicament per a abatre míssils intercontinentals si s'acosten. La teoria és simple. S'ha de disparar un míssil perquè intercepti el míssil enemic i el destruïsca a l'aire. La pràctica, tanmateix, és extraordinàriament difícil. Un míssil balístic intercontinental va a més de 20.000 km per hora. l'interceptor ha de calcular on serà el míssil enemic, volar-hi i impactar-hi amb precisió mil·limètrica. Per entendre'ns, és com disparar contra una bala amb una altra bala esperant que xoquen. I això sense comptar que la bala enemiga pot portar contramesures, senyals falsos, reflectors o fer maniobres evasives. En proves controlades, amb avís previ i condicions ideals, els interceptors nord-americans tenen una taxa d'èxit només del 45%. En condicions reals, contra un míssil enemic de debò, ningú no sap quin seria el percentatge d'èxit. En el nostre relat es llancen 4 interceptors contra el míssil nord-coreà que es dirigeix a Washington. Són els únics 4 que estan en posició d'interceptar. La resta de l'arsenal d'interceptors és a Alaska, massa lluny per arribar-hi a temps. Primer, s'acosta al míssil nord-coreà. Els sistemes de guia el dirigeixen, els tècnics contenen la respiració, però falla l'objectiu. El segon, falla l'objectiu. El tercer, falla l'objectiu. El quart interceptor s'acosta ara, els càlculs diuen que passarà a menys d'un metre del míssil enemic. Parlem d'un metre amb velocitats de milers de quilòmetres per hora, però falla l'objectiu per pocs centímetres. L'última línia de defensa amb això ha caigut i ja no n'hi ha res que s'interpose entre el míssil nord-coreà i una ciutat dels Estats Units.
L'atac.
I així, amb els interceptors descartats, l'única opció que queda és la resposta. A l'Stratcom, el comandant revisa la situació. El president vola cap al refugi de Raven Rock. Les comunicacions amb ell són intermitents, però el comandant, com vam veure en el capítol anterior, té els codis i l'autorització presidencial per disparar. La decisió és seua. Mira la llista d'objectius. 80 ogives contra Corea del Nord, bases militars, centres de comandament, instal·lacions nuclears i algunes ciutats. El comandant dona l'ordre. El rellotge blau comença aleshores a comptar i això vol dir que la Tercera Guerra Mundial és una realitat inevitable i que en ben poques hores la civilització humana tal com la coneixem i una bona part de la vida al planeta desapareixerà. A Montana, Wyoming i Dakota del Nord, desenes de centres de control reben l'ordre simultàniament. A la superfície, en camps que semblen normals, es comencen a obrir portes d'acer de terra. De les obertures comencen a emergir míssils de 20 metres d'altura. El Minuteman 3 té 2 fases de propulsió sòlida. En 60 segons, eixí de la plataforma de llançament i comença a accelerar cap a l'espai. Però no tots els míssils venen de terra. En algun lloc del Pacífic, a centenars de metres sota la superfície, un submarí de la classe Ohio rep una ordre de ràdio per baixa freqüència. El comandant obre la caixa forta, treu els codis i els verifica. L'ordre és autèntica. En un submarí, el procés és molt semblant al de les plataformes terrestres. Calen múltiples oficials per executar un llançament, però sota l'aigua, l'aïllament és total. Aquests homes, de fet, no saben què passa a la superfície. No saben si Washington ja ha estat destruïda, si alguna ciutat dels Estats Units existeix, no saben si el president és viu o mort, només saben que han rebut una ordre que sembla autèntica i, com tota la cadena, estan entrenats només per obeir. El submarí puja fins a la profunditat de llançament, s'obren les comportes, un míssil n'és expulsat amb aire comprimit i, quan arriba a la superfície, s'encenen els motors. Els minuts següents, 80 míssils nord-americans són disparats en direcció a Corea del Nord. Ixen de tot arreu, de les planes de Montana, de les costes del Pacífic, de sota l'oceà, volaran cap al nord, passaran per damunt de l'Àrtic i després baixaran cap a la península de Corea. Temps de vol aproximat, 30 minuts. Quan arriben els objectius, Corea del Nord deixarà d'existir com una nació funcional. Però hi ha un problema més encara, i molt greu. Recordeu, ningú no ha pogut contactar amb Rússia per avisar de què està passant. I ara mateix, 80 míssils nord-americans volen cap al nord. Segons la perspectiva russa, venen directament cap a ells. Els sistemes d'alerta primerenca russos són tan bons com els nord-americans, pot ser millors en alguns aspectes, així que en pocs minuts detectaran els míssils. I quan els detecten, només veuran això, desenes d'objectes balístics nord-americans dirigint-se cap a territori rus. Perquè no sabran que l'objectiu és Corea del Nord, no sabran que els míssils giraran abans d'arribar a Rússia, ells només sabran que els nord-americans els han disparat. I llavors, algú al Kremlin haurà de prendre una decisió.
Rússia entra en la guerra.
Hi ha una ironia terrible en tot això. Si us recordeu, començàvem el primer capítol d'aquesta sèrie explicant que al 1983 Stanislav Petrov va salvar el món perquè va decidir que un atac amb 5 míssils no tenia cap sentit. Si l'atac fos real, va pensar, serien centenars. Ara els russos veuen desenes de míssils nord-americans volant cap a ells a les pantalles, no pas 5, desenes. Ara sí que sembla un atac real. Però, a diferència del que va passar en l'època de Petrov, els oficials russos d'avui no tindran temps per a dubtes, per a reflexionar, per a pensar. El sistema n'ha après de Petrov i ara no va permetre que un sol home qüestioni les dades. Les dades diuen que els nord-americans han disparat i el protocol diu que cal respondre-hi amb una guerra total i immediata. El rellotge blau ha començat a comptar. Hi ha 80 míssils nord-americans volant cap a Corea del Nord. Però aquesta guerra no és entre dos països. Aquesta guerra, en realitat, és un sistema de sistemes. Els uns responen als altres. Cadascú segueix protocols dissenyats fa dècades. I el cas és que ningú és capaç d'aturar, de parar-se a pensar i de frenar la guerra. Els Estats Units ataquen perquè han estat atacats. Corea del Nord no se sap per què ha decidit atacar i probablement no ho sabrem mai, però ara Rússia veu un atac en direcció cap a ells i probablement el sistema no li deixa una altra opció més que atacar-lo.